Si ho busca i no ho troba enlloc, és que ho tenim a Sufepon. Sufepon, la ferreteria. Tot el subministrament industrial que necessiti. Eines, jardineria, maquinària, bricolatge, electricitat. Carrer Francesc Moragues 44. I per les coses de casa, Pont Llarg, tot ho té a punt. Carrer Girona 3-4. Tiquet pàrquing i zona blava gratuït. Demana el que vulguis. Ara, triar un habitatge ja és molt fàcil. El punthabitatge.cat.
El punthabitatge.cat. La manera més fàcil de trobar un habitatge.
Escolta. És un Chevrolet. A Sant Cugat, Chevrolet és AutoCugat. Avinguda Cerdanyola 100. Avinguda Cerdanyola 100.
Em van donar un cop al cotxe justament quan el necessitava per anar de viatge.
No et preocupis. Agafem el meu cotxe.
No cal. El tinc assegurat al RAC i si tinc un sinistre em deixen un altre cotxe mentre reparen el meu, sense pagar res.
Doncs això està molt bé.
Per preu, per cobertura i servei, al RAC tothom troba la seva assegurança. Truca ara.
Delegació del RAC a Sant Cugat, a la Rambla Ribatallada 20. Telèfon 93 495 5071.
Entra a la Viti i trobaràs accessoris i complements per tot tipus d'animals de companyia. A la Viti tenim eines, llavors, adobs i planter pel teu jardí. També olis, vins, caves, llegums i perruqueria canina. Tot ho tenim a la Viti. La Viti, passatge del celler local 2 i carretera de Rubí a Molins de Rei, quilòmetre 7,3, polígon industrial Can Calopa, entre la deixalleria i la benzinera.
Cada setmana a Ràdio Sant Cugat busquem els discos més venuts. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat et presentem el número 1. Busca els discos que més s'han venut amb nosaltres. Dissabtes de 9 a 11 del matí i diumenges d'1 a 3 de la tarda a Ràdio Sant Cugat fem la llista.
Cada vez que te apareces frente a mí.
La llista amb Lluís Martínez.
Ràdio Sant Cugat.
L'alcalde respon a Cugat.cat. Envia la teva pregunta a informatius@cugat.cat o truca al 93 675 1587 o 93 675 1588.
Cita mensual amb l'alcalde Lluís Recoder. Alcalde, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per ajudar-nos a fer aquesta entrevista també tenim amb nosaltres el director de Cugat.cat, Xavier Fornell. Xavier, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Comencem, si els sembla, amb la llei de barris. Les Planes, finalment, després de 3 intents, ha entrat al pla d'ajudes d'enguany del govern local. Suposo que hi ha una gran satisfacció, com ja ens va comentar en el seu dia la tinenta d'alcalde de territori, que vam poder parlar per telèfon el mateix dia que van concedir aquestes ajudes a les Planes. Recordem als oients que la subvenció de la Generalitat és per finançar el 50% del projecte, que està pressupostat en 4 milions d'euros, i de l'altra meitat s'ha de fer càrrec l'Ajuntament. Vostès ja poden començar a licitar les obres, tot i que fins l'octubre no està prevista la reunió amb el govern per acabar d'assignar el projecte. I també han anunciat ja aquesta setmana que el carrer Modrego seria la primera via a fer treballs. Tenen calendaris per les altres actuacions?
No, encara no, perquè o sigui, el que sabem és que ens hem concedit aquests 2 milions d'euros, que anem de posar 2 milions més, que hi ha un projecte a executar, que és el projecte de rehabilitació integral del barri de les Planes. Això vol dir fer carrers, fer voreres, fer equipaments socials i res més. O sigui, el mes d'octubre ens reunirem amb la Generalitat, signarem el conveni i a partir d'aquí sabrem en quins terminis ens arriben aquests diners i, bueno, en fi, és un projecte en el qual no tenim cap mena d'experiència, no en tenim nosaltres ni en té ningú, perquè la llei de barris és relativament recent i els pobles i ciutats que han pogut beneficiar, doncs, algunes tot just estan començant a caminar amb aquests projectes, altres els tenen en marxa, però és difícil de saber com acaba tot plegat. Nosaltres estem adquirint aquesta experiència, el que sí que sabem és que, bueno, doncs amb aquests diners i amb els que haurà de posar l'Ajuntament, podrem aconseguir que el barri potser que parteix d'una situació menys afavorida de tot Sant Cugat del Vallès, com és el barri de les Planes, doncs tindrà una fesonomia molt distinta després d'acabar aquest projecte d'urbanització, no? A mi a vegades quan la gent doncs aquí se'm queix, escolti, que tinc la vorera al meu carrer i que estic discriminant, l'altre dia amb una associació de veïns d'un barri d'aquí de Sant Cugat, estava reunit dimarts precisament, i em deia, escolta, perquè nosaltres estem discriminats, un barri, haig de dir-ho, que jo sé les voreres que no estan bé, i són de dos carrers, vull dir que n'hi ha 45 més o 50 que les tenen perfectament, no? I escolta, si voleu veure un barri discriminat, mirar a les 8 i tinc reunió del Consell de Districte de les Planes, veniu amb mi, acompanyeu-me. Perquè, és clar, en allà veureu el que són carrers sense asfaltar, sense voreres, amb una situació, doncs, molt primària en quant a urbanització. Tot això té raó del seu origen, no? Les Planes és un barri que es creia als anys 60, amb gent, doncs, amb unes circumstàncies econòmiques molt fumudes, no? Aquí ve gent des de barraquistes, de les platges del Somorrostro, fins a gent doncs, d'altres llocs. És una urbanització absolutament il·legal. En el seu moment es fa una parcel·lació i comencen a construir doncs, de qualsevol manera, i nosaltres iniciem la legalització que s'acaba l'any 99 o 2000 amb l'aprovació del Pla Especial de Reforma Interior. I a partir d'aquí anem fent coses, perquè és que un barri que és il·legal no pots arreglar els carrers, no? Anem fent coses, i bueno, pues asfaltem tots els accessos cap a la carretera de Vallvidrera, cap a la carretera de la Rabassada o cap a la Floresta, anem arreglant carrers, fem equipaments, no? Tenim un centre cívic, però tenim també un casal d'avis, hi ha una pista esportiva, etc. Però ara ens falta donar-li aquest top final, no? I la llei de barris, que ja ens pensàvem que no ens arribaria, doncs ens ha arribat. Ha estat una sorpresa agradable perquè era la quarta vegada que Sant Cugat presentava la candidatura de les Planes i durant tres vegades consecutives ens havia dit que no.
De tota manera, hi ha una data de finalització que seria el 2012. No sé si és un topall o es pot allargar més.
No ho sabem. Depèn de com vagin arribant els diners de la Generalitat. No? Si la Generalitat ens garantís que els diners poden arribar, posem per cas, el 2009, es tracta només d'aprovar el projecte d'urbanització, de licitar-lo i d'adjudicar-lo. I aleshores doncs, les obres doncs, comencen i segueixen el seu ritme. No? D'altra banda, és clar, també hi ha la necessitat de l'Ajuntament de Sant Cugat de buscar la resta de diners. Nosaltres en tenim una part en pressupost, però els hem de trobar. Els altres ja els trobarem, perquè s'ha d'aprofitar aquesta oportunitat, però això ens arriba també amb l'època de vaques magres. Ja els hi vaig dir als veïns de les Planes que tinguin en compte que no arriba en un moment on l'Ajuntament doncs, tingui molts recursos, no? Que en tenim molts pocs, molt pocs, i tenim moltes necessitats i els hem de repartir, no? Bueno, ja ens espavilarem per buscar doncs, la resta de diners perquè realment val la pena i ho hem d'aprofitar.
Vostè en el Consell de Districte va dir que teníem 700.000 euros, diuen hem de buscar 1.300.000 més per igualar la contrapart, que és el 50%, no? Amb aquests 4 milions d'euros en 3-4 anys, amb el temps que sigui, s'estandarditzarà les Planes ja com un barri que sempre ha dit de la diferència entre la resta del municipi. Aquesta estandardització arribaria amb aquest període?
Sí, sí, segur. Això no estic segur. I a més, doncs, les Planes continuarà conservant aquest caràcter que té de barri molt unit, de barri, doncs, jo penso que força compacta, de gent que ha patit molt, però de gent també molt lluitadora i que aprecien molt qualsevol pas que es dona per la millora del seu barri, no? Perquè venen de molt lluny. A vegades doncs, ens trobem que les parts de Sant Cugat, que estan millor, que són la immensa majoria del municipi, doncs a vegades ens queixem, escolti, és que em passa no sé què, no? I a vegades vivim com un cert drama, no? És que la vorera de casa meva està una mica torta, no? I en canvi vas a les Planes i si passes la màquina per aplanar el camí de terra o tires sal a l'estiu estan encantats i són feliços, no? Bueno, doncs tots som una mica fruit de les nostres circumstàncies.
Començàvem per aquest carrer Modrego, ara el 2008, però quines zones serien les més castigades de les Planes i de les que serien més prioritàries?
Bueno, ara la més prioritària és el carrer Doctor Modrego, perquè és un carrer que té una pendent molt forta, molt, i això fa que quan plou, i ara aquesta primavera ha plogut molt, com sabeu, doncs se'ns facin uns xargalls i uns forats que fan molt difícil la circulació, no? I llavors enviem la màquina a arreglar-ho, però ha marxat la màquina, cau una tamborinada i una altra vegada ho tenim igual, no? I això, doncs, complicat perquè, encara més perquè a les Planes hi ha molta gent gran. Aleshores, aquest és el carrer prioritari, ara estem en la fase d'aprovació del projecte i això ho començarem nosaltres amb càrrec a la part que posem nosaltres, també. Això espero que ho podrem, doncs, començar dins d'aquest any. No sé si acabar-ho, però començar-ho, sí. i després doncs, ja ho veurem, després ja, en fi, jo penso que com que farem una licitació conjunta, doncs es començarà per tot arreu o per una part, no ho sé, això ja depèn del plànim d'obra.
En aquest Consell de Districte que comentava el Xavier fa uns moments, hi havia unes cares llargues d'uns veïns, que són els veïns del barri de Can Borrull, sí, que finalment no han pogut entrar dintre d'aquest projecte per uns temes de legalització del barri. Què passarà amb aquest barri? Es podrà millorar d'alguna manera més endavant?
Bé, és que són dues situacions que no tenen que veure res una amb l'altra, no? Una cosa és les Planes i altra cosa és les Planes, és Can Borrull, el que passa és que se li diu també les Planes de dalt i les Planes de baix, no? Però Can Borrull és un barri que tot just l'acabem de legalitzar, eh? És aquell barri que hi ha al costat de la carretera de Vallvidrera, venint de Vallvidrera cap a Sant Cugat, abans d'arribar a l'entrada de l'autopista per la Floresta, dels túnels, direcció Sant Cugat, allà hi ha Can Borrull. Aleshores, aquestes són unes cases també que es van construir en el seu moment, a la banda i banda de la carretera, amb una situació de legalitat, hem finalitzat el pla especial, l'hem aprovat a l'Ajuntament, ha sigut molt llarg, hem legalitzat tot allò que s'ha pogut legalitzar, hi ha una part que no s'ha legalitzat, ho hem fet d'acord amb el Consorci de Collserola, perquè tot això està dins de la zona de parc, al costat hi ha la Riera de Vallvidrera i per tant hi ha problemes d'inundabilitat amb algunes cases, i ara aquest procés que nosaltres com a Ajuntament ja hem conclòs, ara ha de continuar la Generalitat. Per exemple, doncs la Diputació ens està elaborant el projecte d'urbanització, estem acabant amb l'Agència Catalana de l'Aigua el projecte d'inundabilitat que ara esmentava, i tot això fa que a Can Borrull estem ara com estàvem a les Planes l'any 2000, i per tant encara falta bastant de temps per poder avançar. El que passa és que ells veuen que els de dalt se'ls aprova el pla especial i que tenen doncs aquest accés a la llei de barris i per tant aquest horitzó d'urbanització, i en canvi ells veuen que van més enrere i diuen que no hi podien haver entrat. No hi podien haver entrat. Ja els hi vaig dir que lamentava que s'haguessin fet il·lusions o que algú els hagués induït a confusió, però Can Borrull no tenia ni ha tingut mai cap possibilitat d'entrar dins d'aquest projecte de la llei de barris. Altra cosa que nosaltres ho vam mirar i ho vam preguntar, però bueno, si ja vam saber que no era, i lamento doncs, que es generés aquesta confusió amb alguna de les associacions de veïns. Ara, de la mateixa manera que em vaig comprometre amb els veïns de Can Borrull ja fa doncs, alguns anys en una festa que fan ells, que es diu la Fiesta del Huevo Frito, de que intentaríem doncs, legalitzar el barri i que legalitzaríem allò que estigués construït, és a dir, no donaríem edificabilitat a parcel·les que no estiguessin construïdes, però nosaltres faríem el procés per legalitzar allò que estigués construït. Doncs ho hem aconseguit i, per tant, ells estan satisfets i jo puc dir amb el cap ben alt que el compromís s'ha complert, no? Doncs bé, ara amb aquesta credibilitat que podem tenir, també els hi vaig dir el mateix, escolta, acabarem aquest procés i intentarem doncs, ara tirar endavant el projecte d'urbanització.
Abans que la mare entri en altres temes, jo només volia un parèntesi ràpid, és que va sortint això del carrer del doctor Modrego, i no podem canviar el nom d'aquest carrer, perquè, home, és una...
Sí, hi ha qui ha suggerit que per què no li posàvem doctor Jubany, que era el bisbe auxiliar, crec, amb el doctor Modrego, i va ser qui doncs, va impulsar una mica la regeneració del barri de les Planes, no? Bé, és una possibilitat que hauríem de considerar, sí, sí. Això està sobre la taula.
Encara en sentim parlar tant, i durarà tot el procés d'obres i tot això.
Sí, és veritat.
Si li sembla, canviem de zona de la ciutat i anem fins la Floresta, perquè també en un Consell de Districte celebrat fa un parell de setmanes, els veïns de la Floresta van demanar que aquest districte també s'inclués dintre de la llei de barris, i la resposta política va ser que no era un barri marginal. Què faran a la Floresta, perquè també hi ha zones que encara estan pendents d'urbanitzar?
Doncs continuar endavant el projecte d'urbanització, o sigui, la Floresta no el podrem incloure dins de la llei de barris perquè no té les característiques de la llei de barris. Altra cosa és que aquest anunci que ha fet la Generalitat d'ajuts a la urbanització, d'urbanitzacions sense urbanitzar, i espero fer-me entendre perquè tanta urbanització, doncs que ens podem acollir això, però encara hem de veure les característiques que tindrà, però no té les característiques de barri marginal per poder entrar dins de la llei de barris, no? O sigui que hem d'anar per una altra via i, home, esclar, continuar per la via doncs, d'urbanització que estem tirant endavant des de l'Ajuntament a través de les contribucions especials, no? Ara vàrem reemprendre la urbanització del sector de la Serreta Bosa en Saladrigues, que és un sector molt important i una part molt important d'aquest sector està dins de la Floresta, l'altra part és Vall d'Oreig. I bueno, doncs anar continuant. Estem amb la història de sempre, de l'urbanització dels districtes, que, en fi, ens ho hem trobat tan difícil que allò que haguérem pogut fer en pocs anys, Doncs a vegades potser perquè no ens hem sabut explicar i potser perquè també hi ha hagut qui ha enredat molt aquest procés i s'ha dedicat a exaltar els ànims dels veïns, doncs se'ns ha quedat aturat, no? Jo ja vaig dir l'any 99 que si podíem aplicar contribucions del 90-10, 90 veïns 10 l'Ajuntament, que al final això mai és 90-10 perquè ara estem fent càlculs i amb el 80-20, que és el que hi ha ara, o sigui, els veïns paguen el 80 i nosaltres el 20, al final estem pagant 60-40 o 50-50, Doncs que amb això, que en aquell moment valia amb 8.000 milions de pessetes, encara parlo de l'època de les pessetes, podíem urbanitzar els 50 i pico quilòmetres de carrers que ens quedaven a Mirasol, a la Foresta, al centre de Sant Cugat. Bé, doncs amb això podíem fer-ho en 4 anys, no? Després va començar tots els problemes que hem tingut i això ens ha fet que ho haguéssim d'anar retrasant. I ara en aquest moment ens trobem que els diners que volíem destinar a urbanització els hem de pagar a veïns que ens han posat contenciosos administratius a la Foresta Mirasol, que els han guanyat, per qüestions absolutament formals, no? Perquè no hi havia una llista individualitzada dels contribuents, i coses que es fa bastant incomprensible d'entendre, però que són així, i la justícia és així, no? I aleshores doncs, ens hem de dedicar a retornar diners a veïns que els han pagat, que tenen el carrer asfaltat, que tenen la vorera feta, que d'aquesta obra d'urbanització han vist com el seu patrimoni pujava molt de preu, perquè una cosa que és ben certa, si tu tens una casa que val 50 milions de pessetes amb un carrer sense asfaltar i pagues 3 milions de pessetes d'asfaltat, posem per cas, que és molt, el dia següent que ho tens asfaltat, la casa no val 50 més 3, no val 53, sinó que val 57, 58, 59 o 60. Aleshores, bueno, doncs aquests diners que patrimonialitza un veí els estem pagant entre tots els veïns. No? I això jo considero que no és pas just. No? Ja sé que els veïns diuen, escolti, és que nosaltres hem pagat impostos durant molts anys i tal, bueno, però escolti, els impostos i els IBI serveixen pels serveis bàsics de les persones, seguretat, recollida d'escombraries, i no serveixen per molt més. Nosaltres tenim una ciutat dispersa que costa molt de mantenir. Jo sempre explico, davant de la discriminació pretesa de veïns de districtes, que nosaltres com a ajuntament gastem més diners per habitant en el districte que en el centre, perquè és molt fàcil d'entendre, perquè una llum instal·lada en un carrer de Mirasol, un fanal, on hi ha una torre a cada banda, de dos torres, posant per cas que té una parcel·la de 700 metres, doncs costa el mateix implantar-lo o encendre-lo al vespre que un fanal a l'avinguda Lluís Companys de Sant Cugat, on hi ha un bloc de planta baixa i 6 pisos, on hi ha 4 pisos per replar i 4 botigues a baix. Costa exactament el mateix. La diferència és que un ho paguen, doncs mira, 4 per 7, 20, entre 28 persones, comerços, i l'altre ho paguen ho paga un, no? Aquesta és la realitat que ens trobem i hem d'anar-ho trampejant.
Si no s'opten a aquestes ajudes externes per part de la Generalitat o altres organismes, com per exemple també la Diputació, l'urbanització d'aquests districtes s'allarga més amb el temps o aquestes injeccions econòmiques que arriben de fora no tenen res a veure amb fer més curt el procés d'urbanització?
Sí, home, si no tenim recursos externs ho podrem fer més ràpid, perquè és només un problema de recursos, la voluntat la tenim tot absolutament tota. Ara, el que sí que vull dir és que ara he posat totes les pegues, no? Dit això, la nostra prioritat durant aquest mandat, davant de qualsevol altre equipament, és aconseguir que tothom tingui una vorera en condicions i un carrer en condicions, i visqui al centre de Sant Cugat o visqui en els districtes. Per tant, és allò que dedicarem més recursos. I tots els que tinguem, doncs els posarem aquí,
De totes maneres, la tinenta d'alcalde de territori va dir sobre el tema de la Foresta i Llei de Barris que, evidentment, molts dels apartats de la llei la Foresta no els acompleix, però que si n'hi hagués un, només un, ja podria servir per estudiar-ho, i que s'havia d'estudiar, que no ho descartava aquesta possibilitat, no? Precisament per buscar més recursos. No?
Perfecte, doncs escolta'm, la Mercè Conesa és qui porta directament aquell tema, i si ella creu que hi ha una sola oportunitat que ens ho doni, jo li diré que endavant. Que endavant, i posarem el mateix esforç amb la Foresta que amb les Planes.
Avui Cugat.cat, el nostre portal, obre amb una notícia a partir d'unes declaracions del diputat santcugatenc del PSC Ciutadans pel Canvi, Josep Maria Balcells, que diu que les relacions entre l'Ajuntament i la Generalitat estan ara en el seu millor moment. Jo no sé si vostè té aquesta mateixa opinió.
Bé, nosaltres, per Sant Cugat sempre hem fet tot l'esforç per tal de que les relacions amb totes les institucions siguin fluïdes. I quan dic institucions parlo des dels ajuntaments veïns, Cerdanyola, Rubí o Sant Quirze o Terrassa, amb els quals estem col·laborant en moltes coses, òbviament la Diputació de Barcelona també, i la Generalitat per descomptat. No? Aleshores, la relació amb la Generalitat més que una relació global, és una relació per departaments. Hi ha departaments amb els quals ens hem entès sempre molt bé, departaments amb els quals no ens hem entès tan bé. Però això ens passava abans també. O sigui, quan governava Convergència i Unió a la Generalitat també hi havia departaments amb qui teníem molt bona relació i departaments amb qui teníem una relació que no era gens bona. No? I per què? Això depèn de la sensibilitat que notis cap a la teva ciutat, la capacitat que té el govern d'entendre els teus problemes i després, sobretot, home, que hi hagi un comportament que sigui just. I quan dic just és el contrari de sectari. I que se'ns tracti, pel que som, una ciutat de 70 i pico mil habitants amb les seves necessitats i no pel fet de que l'alcalde sigui d'un color polític i no sigui d'un altre. No? El que passa és que hi ha gent que això li pesa molt, no? A tot arreu, no? Però hi ha gent que li diu, escolta, si l'alcalde és dels meus, doncs l'ajudo, i si no és dels meus, no l'ajudo, no? Aleshores, la relació amb la Generalitat, repeteixo, en general és bona, tenim diferències, però bueno, és normal, escolta, nosaltres hem de defensar el nostre i la nostra gent, i la Generalitat ha de defensar el país, no? Però, bueno, hi ha qüestions també que sabeu que hi ha profuns desacords, no?, amb el govern, des del tema de dels jutjats, per exemple, o la qüestió de l'hospital, no? De la manera en què s'ha portat. I per tant, doncs, són exemples de coses que no van bé. Amb el Departament de Política Territorial, doncs, fixeu-vos, estaven molt diguem, molestos perquè se'ns excluïa de la llei de barris, i ara, en canvi, doncs, estem contents perquè tenim la llei de barris. Ara hi ha altres qüestions, doncs, que afecten el mateix departament, que no estem tan satisfets, no?
De fet, el senyor Balcells posava alguns exemples del que creia ell que era una bona relació entre Ajuntament i Generalitat. Els destaquem, un era el conveni amb el Departament d'Educació, un altre era l'ampliació del jutjat de Pau, el diàleg per construir el tercer CAP o, per exemple, també el diàleg per construir l'estació de ferrocarrils. Si li sembla, anem a pams, tractem cada un d'aquests temes. Comencem pels jutjats. Ara vostè ho comentava i el senyor Balcells deia que, bueno, pues que era una bona notícia el tema de l'ampliació del jutjat de Pau. A principis del juliol la consellera Tura va fer aquest anunci, però també va fer l'anunci de que no hi hauria jutjats de primera instància perquè es feia la ciutat judicial a Rubí. Això és un exemple de bona relació?
A més, una bona notícia l'ampliació del jutjat de Pau i aquest centre de prestació de serveis jurídics que ens proposen, que ben bé ara encara no sabem exactament en què consistirà perquè la reunió que vàrem tenir amb els directors generals corresponents del Departament de Justícia, doncs vam quedar que ens faria una proposta més en concret. No? Això és una bona notícia, perquè tot el que sigui apropar serveis als veïns de Sant Cugat, doncs això és bo i nosaltres no només ho apoyem, sinó que ho perseguim. No? Jo intento que tot el que tenim es quedin aquí. No? Fins i tot diria que la delegació d'Hisenda de l'Estat, doncs, que em van dir, escolta, que potser marxem, home, que necessiteu un solar, però els vam buscar un solar perquè es quedessin a Sant Cugat, no? I ens passa el mateix amb el tema sanitari, amb les escoles, però dic el tema d'Hisenda, que és un tema que és incòmode. Bueno, escolta, com que hem de pagar igualment, millor que ho puguem fer a casa i que puguem fer les gestions aquí i que els veïns de Cerdanyola i de Rubí hagin de venir a Sant Cugat, que no pas que ens haguem de desplaçar nosaltres, no? Els exemples en podria posar molts. Aleshores, està bé això, però no és exactament el que volem. Nosaltres volem ser seu judicial. I volem, doncs, que a Sant Cugat hi hagi jutges, i que hi hagi jutges, i que hi hagi jutges que jutgin i que resolguin els problemes que té la gent de convivència, de delinqüència, o temes civils o temes mercantils. O sigui que, per una banda, és una notícia que està bé, la que ens amplien els serveis, per l'altra banda, la nostra reivindicació de jutjats continua amb el mateix entusiasme, i a més penso que hi ha poques coses que uneixin tant a la societat civil santcugatenca com aquesta reclamació dels jutjats. És a dir, tothom està d'acord, i quan ho dius que Sant Cugat no és seu judicial, ningú no ho entén, perquè és que no hi ha més exemples a Catalunya de ciutats com la nostra que no tinguin jutjats. No hi són, i cada vegada, això ja li he dit a la consellera, cada vegada dic, se't farà més difícil de mantenir-ho, perquè Sant Cugat, doncs, bueno, ara per sort hem aturat el creixement, però arribarà un dia, doncs, que se'ns ompliran els pisos del Turó de Can Mates i de Bullpelleres, i serem uns quants més, i per tant encara serem més grans, i destacarà més, doncs, el fet de que Sant Cugat no tingui jutjats, no? I això no és bo, i per tant doncs ho continuem demanant.
Llavors, vostè no creu que aquest no de la consellera sigui definitiu?
No, potser ella s'ho pensa que és definitiu, però jo no ho crec. Perquè les coses, escolta, això és com una poma que està penjada en un arbre, allò que li va passar al Newton. Que la poma, quan està madura, cau. I ja pots fer mans i mànigues que al final acabarà caient la poma. No, és llei de vida, doncs el jutjat acabarà caient. Com ens va arribar un dia el registre de la propietat, escolta, jo recordo, No, el juristista de la propietat ja està bé a Terrassa, perquè ha de venir a Sant Cugat, i nosaltres anàvem insistint, i ja fa uns anys que tenim el registre de la propietat a Valldoreix, i hi ha gent que es pensa que l'hem tingut tota la vida, doncs no, però bueno, ho vàrem aconseguir perquè tocava, no? I el segon centre d'assistència primària va costar, i el tercer està costant, i la dotzena escola ens està costant, però tot això són coses que al final la realitat s'imposa. Per tant, doncs, aquesta realitat s'imposarà i Sant Cugat acabarà siguent seu judicial.
Aquesta ampliació del jutjat de pau es veurà reflectida també en un canvi d'ubicació d'aquests jutjats aquí a la ciutat?
Sí, això està clar, perquè allà a la Rambla de Can Mor, en aquells pisos, no hi estan bé, i a més nosaltres voldríem aquell edifici buidar-lo, no? Perquè inclús, a part de que no estan bé en quant a capacitat i hi ha poc espai, i si s'amplien els serveis, doncs haurà d'haver-hi més espai, doncs també ens trobem amb problemes de persones amb discapacitat, amb una discapacitat, amb problemes de mobilitat, una persona que vagi amb una cadira de rodes, que sembla que l'ascensor aquell no és apte per encabir una cadira de rodes. I per tant ha de baixar el jutge baix i això és molt incòmode, no? això ho hem de canviar, sí.
Ja que està amb això, és que la setmana passada va haver una reivindicació, fa 15 dies ja, només una reivindicació de la Pepa Llunell, una ciutadana d'aquesta...
Sí, la coneixem.
Que es va plantar davant d'Hisenda, no... d'Hisenda, diguéssim, d'aquí del centre, allà... Uh-huh.
Carrer Manuel Ferrer, sí?
Esperanto, perdó. Esperanto, uh-huh. No? Carrer Esperanto, doncs que hi ha dos glaons enormes que no... O sigui, que no i van veure com els funcionaris atenien a la gent que van cadira de rodes al carrer perquè no poden accedir al seu interior, fa 30 anys això, gairebé, o la Policia Nacional, on per fer el DNI han de sortir fora, posar els dits a fora, perquè tampoc tenen accés, si no s'hauria de fer una pressió una miqueta. Vostè ara deia, dius que allà hi ha problemes, però és que estem parlant d'espais de necessitat pública, o sigui, d'accés necessària, on és impossible accedir-hi per les barreres, no? Uh-huh. I no es canvia això.
No, aviam, nosaltres, amb els nostres locals, el que és de propietat municipal, jo penso que ja ho tenim tot adaptat, però ja els hi fem notar en el, no sé, el Ministeri de l'Interior, que s'ha d'adaptar a la comissaria, no? Que setmana passada vaig tenir una reunió amb el cap superior de policia i vam estar parlant de l'adaptació de la comissaria al cap superior de Barcelona, no? Ara, són coses d'aquelles que dius, home, i nosaltres hem de recordar això. És a dir, escolti'm, el Ministeri de l'Interior o el Ministeri d'Economia i Hisenda, home, que el Ministeri d'Economia i Hisenda no serà perquè no tenen recursos, els tenen tots, són els que els recapten, els hagi de recordar l'Ajuntament que han d'arreglar aquests locals, que no ho sap el govern de l'Estat, que no ho sap el Ministeri, que no ho sap el ministre Solves o el ministre de Rubalcaba, que no ho sap el senyor Zapatero, que els seus edificis s'han d'adaptar. Escolti'm, doncs, és que són coses d'aquestes que no hauríem de dir. A mi quan la Pepa Llunyell o alguna altra persona de Sant Cugat que van amb cadira de rodes, doncs em fan notar que algun edifici municipal o alguna obra que fem no està prou adaptada, se'm fa molt incòmode la situació. No diria que em poso vermell per fora, però per dins sí que em poso vermell, perquè em sembla bastant inadmissible, no tinc excusa perquè una obra que depèn de l'Ajuntament doncs no tingui en compte les necessitats de mobilitat d'aquestes persones. Bueno, doncs això mateix és el que hauríem de reclamar a les altres administracions, en aquest cas en el govern espanyol.
L'altre tema que li comentava abans també és la construcció del tercer CAP. El senyor Balcells també el va posar com a exemple de bona entesa amb el govern. Jo no sé si això és un bon exemple, quan l'any 2006 la consellera de Salut Marina Geli va anunciar que la primera pedra es posaria al maig de 2007, estem a juliol de 2008, no hi ha hagut més passos endavant en aquest tema i porta un retard considerable. Què en saben vostès d'aquest tema? Quan es posarà aquesta primera pedra?
Bé, la consellera no em va donar la data exacta, però això no ho tindrem fins a, jo crec que a principis d'any, a finals d'aquest any, principis de l'any que ve no posarem la primera pedra, no? Això és el que penso jo, perquè ens van explicar que ara havien d'aprovar el projecte i que després la fase executiva i la licitació i no sé quantes coses més, no? Bueno, jo espero un delit que es posi aquesta tercera pedra, perquè ja sabeu que quan es posa la primera pedra del tercer CAP, doncs vol dir que algun dia s'acabarà el tercer CAP, no? Ara, això s'havia d'haver començat abans. No podem dir que estiguem, que no hi capiguem als dos CAPs, però perquè el CAP a més de Valldoreix té una certa possibilitat de creixement, però sí que crec que necessitem ja amb urgència que s'iniciï aquesta obra i després jo confio que aquest tercer CAP doncs ens permetrà incrementar l'oferta d'especialitats, que és una de les deficiències que tenim. Ara sabeu que vàrem aconseguir les urgències radiològiques per tota la setmana. Això és molt important, perquè sabeu que fins ara, doncs, si tenies un problema, no sé, et feies un esguins o trencaves alguna cosa fent esport, doncs si era una hora que no era l'hora de treball habitual o cap de setmana t'enviaven a Rubí, no? Ara això ja ho podem fer aquí, però ens falten encara altres coses, no? I per tant, doncs espero que amb delit que aquest tercer cap s'iniciï, no? Però vaja, va retrasat, o sigui que aviam, no vull desmentir amb el diputat Balcells, no? Amb qui tinc una excel·lent relació personal, però bueno, són coses que fa molts anys que les vam iniciar, fa molts anys que l'Ajuntament de Sant Cugat va cedir els terrenys a la Generalitat per fer l'obra i després doncs, és la Generalitat que s'ha adormit.
Ja hem tingut anuncis, no? Que ara començarem.
Sí, ens ho han dit diverses vegades, no serà per manca d'insistència nostra, els asseguro, perquè entrevistes amb els responsables de salut de la Generalitat n'hem tingut molts, la regidora, la tinent d'alcalde Carmela Fortuny, jo mateix, a l'anterior mandat el regidor Enric Tomàs, n'hem tingut tots, però no hi ha encara una concreció i encara no tenim data per posar la primera.
Sembla que en el rerefons de tot això que es va allargant és un problema del finançament, no? Seria una explicació, no?
No ho sé.
De totes maneres, l'hospital tampoc té una data, vam parlant, però tampoc aquest hospital que Sant Cugat va perdre, no?, d'alguna manera, o el va guanyar Rubí, no sé com s'ha de dir. Però bé, la qüestió és que tampoc tenim una data exacta, no?
El que tenim de l'hospital és, en plena campanya de les municipals, una visita de la consellera a Rubí, on es convoca amb l'alcaldessa de Rubí, on no es convoca ni l'alcalde de Castellbisbal ni l'alcalde de Sant Cugat, que som els altres dos municipis que compartim aquest hospital, i s'anuncia el lloc, es fa una roda de premsa en el lloc on es posarà l'hospital, s'explica el pla funcional, es posa un cartell, i a partir d'allà no sabia res més. Cada vegada que tinc una reunió d'aquestes diuen, i l'hospital com està? I no em diuen res. Bé, doncs continuem esperant, no? Hi ha molts ciutadans que em diuen a l'alcalde, quan tindrem l'hospital? I jo els haig de dir, no ho sé, perquè no depèn de nosaltres. No ho sé, és necessari, ens convé molt, estalviaríem doncs molts viatges a Terrassa, però no hi ha manera de tenir-ho concretat.
En aquest últim ple municipal s'ha aprovat la cessió d'uns terrenys a la Generalitat per construir a Ullpelleres una escola pública de 3 a 18 anys. És una, sí, és una de les, dels projectes que està en la futura llei d'educació i que també entra dintre del conveni aquell que va signar en aquest mes amb el conseller Maragall. És una iniciativa més pionera al país i Sant Cugat és una de les primeres ciutats que tindrà una escola d'aquest tipus a Catalunya.
No? Sí, sí. Home, això ja existeix amb les escoles doncs, concertades o privades, on tu pots entrar al parvulari i sortir a l'acabar el batxillerat. No? I en canvi, en el nostre sistema públic, doncs, els nens van i nenes van al FEIP i després quan acaben el FEIP van a l'institut. No? I són dos llocs diferents. Bueno, doncs escolta, per què no apliquem aquest sistema a les escoles públiques? Això és el que hem plantejat nosaltres i amb el departament estem d'acord i a més amb una ubicació millorable perquè és al costat de la futura estació de ferrocarrils de Ullpelleres. Per cert, una altra obra que es va retrasant any rere any, però que algun dia començarà, jo espero també que començarà dins d'aquest any 2008 i bueno, doncs tindrem un dia un CEIP i un IES junt, serà una escola de principi fins a final al costat de l'estació de Ullpelleres, aquesta nova estació de ferrocarrils de la Generalitat.
Ja que estem parlant de Ullpelleres, aquesta obra d'aquesta estació havia de fer-se l'estiu per allò de tallar només una via que no afectés, havia de ser el mes d'agost, estem a tocar el mes d'agost i ens passarà un altre.
Efectivament, en aquest moment Gisa, que és una empresa de la Generalitat, que està fent el projecte, fa molt que el fan, ara l'han passat ja sembla la Direcció General de Transports, que l'està repassant, i quan el tinguin repassat l'aprovaran i llavors Tabassa, que és l'empresa dels túnels de Vallvidrera, que és la que ha de fer, la licitarà, no? Ho dic amb una mica així d'humor, no? Perquè més val prendre-se humor que enfadar-se, no? Això vol dir que no ho exigeixi amb tota la contundència que ho haig d'exigir, no? Però sí, sí, aquesta és una obra, doncs, recordareu que el secretari de Mobilitat de la Generalitat la va anunciar en roda de premsa fa molt i molt i molt de temps en el ple en el saló de plens de l'Ajuntament, estava al seu costat, no? Doncs vam estar contents, i va dir una data, diu, aquest dia començarà, no? Aquest mes, no? I aquest mes ja ha passat, i ha passat, i ha passat. Bé, escolta'm, res és...
Ha passat una
un any i mig.
Sí, ha passat un any i mig. Res és fàcil per part nostra i res és fàcil per part de les altres administracions. Bueno, hi ha coses que van més ràpides, que no pas les obres que ens afecten a nosaltres, però és igual, nosaltres continuem insistint, no parem i, sortosament, o sigui, aquesta és la llista de queixes i de retards, però quan encarreguem un estudi amb una empresa externa perquè avaluï el nivell d'equipaments que té la ciutat, i això és bo que ho sàpiga tothom, aviam com estem de cara al futur pla d'equipaments, doncs ens diuen que Sant Cugat, amb la immensa majoria d'equipaments, està bé. Llavors, això bé què vol dir? Bueno, doncs és allò, comparem-nos, no? Perquè és la manera de saber-ho. Comparat amb les altres ciutats de Catalunya, estem bé. Estem millor amb equipaments educatius, amb equipaments socials, amb equipaments culturals, amb equipaments escolars, etc, etc. Ara nosaltres volem estar encara millor, però que la gent és bo que sàpiga que Sant Cugat està bé, i quan dic bé vol dir que està millor que les altres ciutats del país. Tenim un nivell molt acceptable d'equipaments i en alguns àmbits superem claríssimament, doncs, la mitjana d'equipaments del país, com pot ser en educatius, com pot ser en equipaments, doncs, esportius, culturals, etc, etc.
La Generalitat ha aprovat aquesta setmana justament el Pla Únic d'Obres i Serveis, el POSC, l'anomenat POSC, fins al 2012. I finalment destina a Sant Cugat 1.200.000 euros dels 3 milions i poc que havia demanat l'Ajuntament per subvencionar una sèrie de projectes, un total de 6, que tenen un pressupost, tots aquests projectes, d'uns 9 milions. Un de 3 dels demanats és poc, només per 3 projectes els hi donen diners dels 6 que tenen pressupostats.
És una notícia que tinc des d'ahir i m'ho vull mirar bé, i ja hi ha gent a l'Ajuntament que està mirant, i segurament ho recorrerem, això, perquè ho hem fet alguna altra vegada, però jo penso que alguna cosa més podem obtenir, i a més ens toca i ens ho mereixem, no? Bueno, també Vall d'Oreig rep uns 500.000 euros, que està bé, però bueno, veieu que comparativament, doncs, hi ha una gran diferència, no? Aleshores, deixem-ho que m'ho miri, però jo crec que segurament ho recorrerem, això.
De totes maneres, en aquest Pla Únic d'Obres i Serveis es dona una execució econòmica de 320.000 euros a la segona fase de la Casa de Cultura, que ja ha començat les obres. Com està aquest tema de la Casa de Cultura? Em sembla que el gener havien de començar en entitats, no crec que n'hi hagi encara. Hi ha hagut problemes també amb els veïns per la construcció.
Ara, en aquest moment, no sé exactament en quin punt estem, però tota l'obra complementària per instal·lar els aparells de climatització, la seva insonorització, tot això està en marxa, va endavant, i per tant, doncs va a bon ritme, no? Ara no puc dir exactament quan. També us dic que si sapigués la data d'acabament no la diria, perquè és el més fàcil d'enganxar-me els dits, i llavors ja d'aquí uns dies em diríeu no s'ha acabat, no? I us hauria de donar la raó. O sigui que no ho sé, no la sé. Sé que les obres van endavant, van en marxa i les tindrem acabades aviat.
De totes maneres, ara que estàvem repassant tot això de les relacions Ajuntament-Generalitat, d'alguna manera, perquè hi ha molts temes, doncs, de combinació, vostè diu, no, va per departaments, no? Però en global una certa sensació de discriminació es produeix quan repassem el retardament, l'incompliment de les promeses fetes, no? Bàsicament, ja no dic de les coses que podien haver anat aquí o allà, no? Però l'incompliment sistemàtic de les coses no sé com s'ha de valorar, no? Vostè és molt diplomàtic.
Bueno, vostès ho valoraran com creuran, i els ciutadans que m'escoltin també ho valoraran. Jo, sobretot, com que m'haig d'entendre cada dia amb els diferents departaments de la Generalitat, doncs haig de mirar que hi hagi una relació fluida i haig de dir el que penso, però ho haig de dir en els despatxos, no? I públicament, doncs ja ho dic algunes vegades, clar, el tema dels jutjats ho dic clarament, que estic totalment en desacord. Amb el tema de l'hospital també vaig dir que es cometia un error, no? No perquè anés a Rubí, ho tornaré a dir, no és un tema de Rubí o Sant Cugat. Jo el que vull és un hospital a la vora de casa, i si està en el costat de la ratlla del terme municipal de Sant Cugat o de Rubí, diria que m'és bastant igual, no? Home, m'estimaria més que fos a Sant Cugat, però no és el tema clau, i això a la gent de Sant Cugat no és el que li interessa. A la gent li és igual, escolta, el que vol tenir és un hospital a la vora de casa i de qualitat. Jo el que vaig dir, dic, escolta, més que Sant Cugat, Rubí o Castellbisbal, sisplau, poseu-lo al costat d'una estació de tren, de ferrocarrils, que això és el més important, que és la comunicació. Perquè si em dius que me la posa a Sant Cugat, però al mig d'un lloc, no sé, a la punta de no sé on, del polígon de Can Sant Joan, que el tren et queda 2 quilòmetres, doncs quina gràcia, no? En canvi, si me la posa a Rubí al costat de l'estació de tren, doncs mira, la gent de Sant Cugat ho podrà agafar el tren a les Planes, a la Floresta, a Vall d'Oreig, a Sant Cugat Centre, a Mirasol o a l'Hospital General, i desplaçar-se en tren fent una, dos, tres estacions, no? El que passa és que amb aquesta mania de posar-lo, que ha d'anar a Rubí, ha d'anar a Rubí, ha d'anar a Rubí, van i ens el posen lluny de l'estació de ferrocarrils. No? I això és un error, això és el que crec que és un error. Perquè qui va a l'hospital? Bueno, a l'hospital hi anem tots, per desgràcia. Però qui va més a l'hospital és la gent gran. Són els que han d'anar més sovint. Això és una llei de vida, és humà. A mesura que ens anem fent grans necessitem cuidar més, cuidar-nos més. I la gent gran no han de dependre del seu fill, de la noia, del taxi, de l'autobús. Home, escolta, si tenim un tren, doncs el tren és comodíssim i és ràpid i amb unes bones freqüències. Doncs això és el que vam plantejar nosaltres, no? Però això no se'ns va fer cas, no? Van primar altres criteris.
I el tren s'hi pot anar en cadira de rodes.
El tren s'hi pot anar en cadira de rodes.
No és, el cas de Renfe, que està, l'estació aquesta que tenim nova, està habilitada per anar en cadira de rodes, però els trens no hi estan, amb la qual cosa no té... El Renfe no ha habilitat.
Això la Madalena Álvarez s'hauria de dir.
És un altre dels casos aquells que parlàvem.
Entre moltes altres coses, no? És que entenc que des de la llunyania, no? Des de Madrid no es té sensibilitat abast per aquests temes. Més val estar als llocs a prop, no? I a vegades ho entens millor.
A mi m'agradaria centrar-me en aquesta última part de l'entrevista, en temes polítics, ja que el tenim també aquí, i destacar una frase que es va dir en aquesta mateixa ràdio ahir, i és que Lluís Recoder pot ser un pont de diàleg important entre Convergència i Unió i el Partit Socialista. Això ho havia afirmat el diputat santcugatenc Josep Maria Balcells, que li vam fer una entrevista. Vostè és un pont de diàleg entre Convergència i Unió i el PSC?
Jo per tarannà sóc una persona dialogant i per tant em sento capaç de dialogar amb tothom, i dialogar vol dir posar-te en la pell de l'altre i intentar trobar punts d'entesa i intentar entendre'l, i aleshores a vegades renunciar a algun dels teus plantejaments per trobar el punt mig, no? I jo he defensat que Catalunya, atesa la nostra feblesa i els grans reptes que estem en aquest moment encara de cara al futur, és imprescindible que els dos grans partits es posin d'acord amb alguns temes, no? I algú va dir, aquest senyor és sociovergent. I jo vaig dir, jo no soc sociovergent, jo no me'n fio de... Escolta, vostè s'hauria de fiar més d'Esquerra Republicana. Si jo he governat amb Esquerra Republicana, Sant Cugat, no sé què m'han de dir. Vaig dir, no me'n fio d'Esquerra i me'n fio menys dels partits socialistes. Ara hem d'arribar a un acord. Ara veig que amb el tema del finançament... Doncs tothom està dient que hem d'arribar a un acord entre el govern de la Generalitat i Convergència i Unió. És el que he estat dient jo sempre, és que em sembla de calaix. O sigui, Catalunya no pot anar a Madrid a defensar el seu nou finançament, que aquí ens hi juguem al futur. O sigui, aconseguir que una part d'aquests, no sé si són 14-15 mil milions d'euros que cada any se'n van de Catalunya i no tornen, es quedin a Catalunya, aquí ens hi va... les carreteres, ens hi van els trens, ens hi van els hospitals, ens hi van les escoles, ens hi van els jutjats, ens hi van moltes d'aquestes coses que reclamem i que assimilem a qualitat de vida, estat del benestar, a societat moderna, a societat competitiva, no? Ens hi va el nombre d'ordinadors que els nostres nens i nenes han de tenir a les aules de les seves escoles, no? Que es diu allò de que sembla mentida que les comunitats que Catalunya subvenciona, no? Doncs tenen un nombre d'ordinadors a les aules de les escoles que ens sembla escandalós en relació amb els que tenen els nostres nens i nenes, i no és que teòricament som els rics, tenim menys serveis que els que teòricament som pobres, no? Bueno, doncs aquesta solidaritat s'ha de canviar, i la solidaritat és entre persones, i per tant, doncs, això, aquest nou sistema de finançament l'hem de corregir, i aquí és clau que Catalunya vagi unida. El que no sé és el Partit Socialista fins on t'aguantarà, i no sé fins a on aquesta frase del president Montilla de que t'estimem molt Zapatero però estimem més Catalunya, al final doncs serà realitat, perquè la història, i em limito només a repassar el que ha passat, sempre ens acaba ensenyant que quan el Partit Socialista de Catalunya, doncs, des del PSOE se l'apreta molt, al final sempre acaben posant-se al costat del PSOE, no? El cas de la LOAPA és un cas històric i escandalós, no? Bueno, ja veurem, tant de bo que el PSC doncs aguanti, jo ho desitjo, i en aquest sentit estic molt d'acord amb tot el que ha anat dient el conseller Balcells. Però bueno, ens hem de posar d'acord amb aquest tema, ens hem de posar d'acord amb el tema d'infraestructures, ens hem de posar d'acord amb el tema del model energètic, ens hem de posar d'acord amb el tema educatiu. Hi ha coses que requereixen aquest pacte perquè és que el país ho necessita, i per tant cal que les dues grans forces teixeixin aquests acords, no? I després que s'hi sumi doncs tothom que sigui possible. Si jo puc col·laborar a això, bueno, jo penso que puc col·laborar a que hi hagi aquest diàleg, com també puc col·laborar que hi hagi un diàleg doncs més fluid amb Esquerra Republicana, i fins i tot amb Iniciativa i amb el Partit Popular. O sigui, estic a la direcció de Convergència i estic per intentar doncs, fer que les coses funcionin, no? I per generar ponts i no pas per trencar-los o tallar-los.
Avui surten enquestes, el seu partit torna, recupera el liderat a l'hora de la votació per sobre del PSC. No sé si vol dir alguna cosa, si, és d'abans dels congressos.
Això, això són enquestes, no?
I no, però el que volia dir és que d'alguna manera la situació política a Catalunya passa per un pacte d'acords com ara hem vist, no? Però vostè ara ha anunciat molts més acords, o sigui, no només un pacte del finançament, sinó un pacte molt més global en molts altres àmbits. Però aquesta iniciativa no es veu, no? De moment hem aconseguit el del finançament, no? Que hi ha un pacte doncs, de quatre partits i per tant la immensa majoria del Parlament. D'estar tots d'acord a anar a la una, no? Però per exemple, vostè ha dit un pacte per l'educació. Aquest pacte per l'educació quallarà?
De moment no anem bé, perquè hi havia unes bases derivades del Pacte Nacional de l'Educació que sonaven molt bé, i ara quan es presenta l'avantprojecte, doncs aquest avantprojecte té que veure molt poc amb les bases. I llavors ens trobem que el govern presenta un avantprojecte i el Consell Maragall, que si es transforma en projecte de llei, el que obligarà és en el principal partit de l'oposició, que és Convergència i Unió, a anunciar que en el moment que governi ho canviarà, no? Perquè està en contra, jo penso, que del model educatiu de Catalunya. I aleshores això no li convé a ningú, això no li convé al país. Per tant, escolti, hem d'agafar i dir que l'educació és una prioritat del país, que ens avergonyim de quan analitzem doncs, l'informe PISA i veiem que l'educació de Catalunya està a la cua de l'educació d'Espanya, i que tenim models, el model finlandès, que és un referent a nivell europeu, però també a nivell espanyol, doncs la Rioja o Navarra, que han aconseguit unes cotes uns nivells d'excel·lència molt importants, doncs molt bé, anem a veure què fan aquesta gent, i aleshores apliquem-ho al nostre sistema, i després, d'altra banda, siguem ben conscients que a Catalunya hi ha un model que ha funcionat històricament, que és un model perfectament compatible, i que és el model que garanteix una escola pública de qualitat on tothom hi pot anar-hi i on tothom té la garantia de que rebrà una educació de primeríssim nivell, i això no passa necessàriament per dedicar-hi més recursos, o sigui, no és només dedicar-hi més recursos, perquè també tenim estudis que diuen que dedicar més recursos no equivol a una educació de més qualitat, sinó que s'han de modificar altres coses. I després, doncs, la iniciativa de pares d'ordres religioses, de tanta gent, de dir, escolta, nosaltres volem fer l'escola i els pares tenim dret, si volem portar el nostre fill en una escola laica, en una escola d'escolapis, en una escola catalanista no sé què, o en una escola de l'Opus Dei. Bueno, escolta, doncs, anem a compatibilitzar aquests dos models i això s'ha de recollir a la llei, això s'ha de recollir com a part del nostre sistema. Llavors, jo crec que són les bases per tal de que tots ens podem posar d'acord. I ara el model que ens presenta el conseller Maragall no va exactament, perquè jo sí que crec que no anem bé i s'estan primant doncs, altres coses. No? O sigui, a mi em preocupa quan amb la reforma de l'educació hi falla el pragmatisme, hi ha molta ideologia i després, més que buscar l'eficiència del sistema, el que s'intenta és anar a buscar la satisfacció dels sindicats. Perquè, bueno, doncs segur que tenim un excés de... O sigui, jo penso que sovint els sindicats i en l'àmbit de l'ensenyament es manifesten molt amb un excessiu corporativisme. Es parla molt de la qualitat de l'ensenyament, però al final el que s'està parlant moltes vegades és de què fem perquè no es mogui gaires coses i en fi, i mantenir una sèrie de privilegis. I això és massa... És massa important el tema per primar el que pot ser el manteniment d'un statu quo davant de la qualitat del sistema educatiu.
Falta molt per negociar, per arribar a un pacte, jo veig, pel tema almenys d'ensenyament, pel que vostè diu, però no em puc estar d'un tema que va sortir la setmana passada, i és el tema de la llengua, aquelles declaracions que ell mateix ja dic que han estat errònies del senyor Puig, que és el número 2 del seu partit, i que no, bueno, entenem que no ajuden precisament el que ha estat fent l'escola catalana des de sempre, que és aquesta unitat, no?, entre castellanoparlants, catalanoparlants, per anar, no tenir una segregació escolar, no?, com volen alguns, no? I de fet, i la imatge d'un immigrant parlant en català és bona. No sé què en pensa vostè d'aquest afer i del que significa i el símbol que té. No?
A vegades, doncs, la passió pel país, per Catalunya, ens fa contemplar-lo com si fos un país normal. I malauradament encara ens falta molt per ser un país normal. O sigui, qualsevol país normal és exigible que el seu president doncs parli correctament la seva llengua. Això, vaja, em sembla increïble que que el president del govern espanyol no parli correctament el castellà, o que el Gordon Brown no parlés correctament l'anglès, o que en Sarkozy no parli correctament el francès. Però Catalunya no és un país normal. I com que no és un país normal, jo penso que el valor de que la gent que ha anat arribant de fora s'hagi anat integrant al nostre país a través del coneixement de la llengua i que hi hagi persones que facin un esforç, doncs és una cosa que s'ha de veure, jo la veig amb molta simpatia, no? I quan veig doncs, un immigrant recent d'aquests que ens han arribat els últims anys, d'altra banda de l'estat, del mar, que parla en català, doncs a mi em produeix molta satisfacció i els hi dic sempre, no? I els animo, i encara que ho parlin doncs, malament, doncs els animo, no? I si és una persona, doncs, escolta, que pels seus orígens familiars ha vingut d'Andalusia o d'Extremadura i encara no parla prou bé, doncs també l'animo que el parli bé, no? Però jo crec que la nostra feina ha de ser animar a tothom a que es vagi integrant al país a través de la llengua i que faci un esforç per conèixer-la i parlar-la. Si no la parlen prou bé, doncs, escolta'm, mira, hi ha gent que no parla prou bé el català i hi ha gent que no parla prou bé cap llengua, no? Té dificultats, no? Però no és un tema, per mi, essencial en un país que, com deia, és difícil tractar-lo com un país normal.
Bueno, deixo aquí, alcalde, moltíssimes gràcies per atendre en directe els micròfons de Cugat.cat i també de Ràdio Sant Cugat, i també agraïm la presència de Xavier Fornells, el director d'aquest organisme. I recordin vostès que ara arriba el magazín Sant Cugat a fons amb Sílvia González.